4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al programa que, com sabeu, és programa de la xarxa, aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 14 d'octubre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Bon dia. Ha començat la setmana una altra vegada molta calitza i polsim en suspensió. L'ambient a hores d'ara és terrós, és desèrtic i l'ambient, a més, doncs amb molts núvols. D'aquests núvols, igualment, només estan escapant 4 gotes, que no cal dir que vindran acompanyades de fang. Per tant, recomanació, no deixeu roba al ras perquè ha de ploure francament poc, però caurà més fang que no pas aigua. Tot plegat amb un ambient que és molt i molt suau. Malgrat els núvols, tenim sensació de xafogor i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes temperatures que voltaran els 23, 24, 25 graus, cada cop amb més vent de gregal, que faran que el mar es vagi esvalotant, sobretot aquests vents a la Costa Daurada i la Costa Barcelonina. Un temps que, en vista el dimarts, ha de canviar d'una forma més evident. Ja pluges a les Terres de l'Ebre, sobretot, i a partir del migdia i la tarda, bona escombrada de pluges i tempestes a gairebé tot arreu, i ja el dimarts amb aigua més neta. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem del problema amb l'abastiment de medicaments per al TDAH. En parlarem amb Montse Pàmies, que és directora del Servei de Salut Mental Infanto-Juvenil del Parc Taulí. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar l'actualitat del món de l'esport. A partir de les 5 coneixerem el grup Espanin de Badalona amb Eva Gallarre, que és gerent de la Fundació i també de l'associació. Continuarem amb ciència per saber com ajuda la IA a millorar el tractament de pacients amb esclerosi múltiple. Ens ho explicaran des de l'Hospital de Bellvitge. I acabarem amb cultura per descobrir el músic i compositor colombià Andrés Alcaraz, veí de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La campanya de l'Ajuntament que volem vol aprofitar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per fer tràmits sense desplaçaments ni límits horaris i encaminar-se cap a un nou model mix d'atenció ciutadana. D'aquesta manera s'aposta per una atenció de qualitat propera, eficaç i accessible, diversificant els canals de comunicació amb l'administració, però sense deixar ningú enrere. Des de l'Ajuntament s'ha definit com un paraigües que englobarà diferents actuacions al llarg del mandat i que vol acabar oferint un model mix de d'atenció ciutadana. Les primeres actuacions de la campanya són sessions informatives i descentralitzades que arribaran als 7 districtes des d'avui fins al 19 de desembre. Dues informadores vendran presencialment a les diferents oficines les persones que vulguin descarregar-se l'ITCAT mòbil i aprendre a navegar per la seu electrònica. També hi haurà xerrades informatives específiques. La campanya de l'Ajuntament de Terrassa també vol remarcar la importància de l'amabilitat i el respecte en el tracte. I durant el 2025 es potenciarà el quart canal d'atenció ciutadana, la videoatenció, que se suma a la presencial, la telefònica, la telemàtica. A més, l'atenció presencial ja disposa de cita prèvia, tiquets diaris, tràmits ràpids, urgències justificades i atenció per criteris d'eficiència.
Gràcies, Sergi. Anem ara a la cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. A Sabadell, prop de 2.900 habitatges han demanat una subvenció dels fons europeus Next Generation en el darrer any per fer rehabilitacions energètiques. Són 7 vegades més que la previsió inicial de l'Ajuntament quan va obrir la nova oficina dedicada específicament a aquesta qüestió, al setembre del 2023. I l'alcaldessa Marta Farrés ha atribuït aquest augment al bon funcionament dels serveis que ofereix Vimusa, com és aquesta oficina.
Jo crec que perquè sempre som prudents a l'hora de fer els anàlisis, no? Però crec que hi ha hagut una molt bona feina de l'oficina de rehabilitació. És a dir, crec que aquí el que s'ha vist és l'enorme expertesa que hi ha a la ciutat de Sabadell, que és veritat que altres ciutats no tenen i, per tant, tenim un instrument importantíssim que, com us deia, no només és de fer habitatge nou, que Vimusa en fa, sinó també de gestió de les polítiques d'habitatge. I, per tant, aquí tant el Departament d'Habitatge de l'Ajuntament com Vimusa, doncs, amb aquestes polítiques de rehabilitació, que té molta expertesa, portem molts anys treballant amb comunitats de propietaris, això ha fet doncs, que al final obtinguem un molt bon resultat.
Són fons que cobreixen entre el 40 i el 80% de l'import en funció de l'estalvi energètic que en resulti. I en el cas de les llars més vulnerables, el percentatge pot arribar al 100%.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. La col·laboració público-privada és la clau per fer front als problemes de l'habitatge a la ciutat. Així ho ha assegurat el president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, en una entrevista al Badalona Matí de Radio Ciutat. Carrera assegura que cal dur a terme un cens de pisos buits, esbrinar-ne el motiu i fer una diagnosi rigorosa del nombre d'ocupacions a la ciutat. La construcció de nous habitatges, diu, no és la solució definitiva a l'emergència habitacional, tot i que ho veu amb bons ulls. Insta, però, al govern municipal a fer una diagnosi clara en aquesta matèria i estudiar-la. Un parc d'habitatges envellit i l'augment de pisos turístics en lloguer també preocupa els socialistes. La col·laboració público-privada alerta és la clau per fer-hi front.
Problemes d'habitatges buits i tenim molts problemes de rehabilitació. Per tant, anem a veure per on comencem. Per construir habitatge públic, sens dubte, tot el que es pugui, quan més millor. Ara, hem de veure què fem amb el parc d'habitatge que tenim, en quines condicions està, com ajudem a la gent a treure pisos al mercat, també. I, sobretot, insisteixo una altra vegada, crec que seria bo tenir un cens de pisos buits al qual tinguéssim accés i al qual l'Ajuntament pogués fer servir per anar a veure de quina manera, en col·laboració público-privada, donem solució a aquesta situació.
Pel que fa als pressupostos que es portaran a aprovació el proper divendres, des del PSC asseguren que estan a punt de tancar els acords amb el govern del PP per votar-hi a favor. Dues de les condicions per donar-los el seu suport passen per incloure un pla d'inversió per als mercats municipals i la nova convocatòria dels vals de descompte Badabons, que ja estan en marxa.
Gràcies, Santiago. I seguim ara al litoral, però des del Prat de Llobregat, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'autobús de la innovació, l'Innobús, ha fet parada al Prat, concretament ha estat a l'Adam, on una quarantena de joves que estan acabant la seva formació acadèmica han conegut a primera mà un cas real aplicat a tota aquella part més teòrica que s'ensenya a les aules. Així ho destaca el director de producció de Cervesera, Jordi Barberà.
D'entrada, donar la possibilitat a tots aquests alumnes o estudiants a què significa una indústria com la nostra, amb totes les vessants, no només la productiva, sinó amb tot allò d'innovació que ens està donant la societat o el món i que nosaltres podem introduir aquí, i és una manera de donar-los a conèixer aquesta nova tecnologia i a on es pot aplicar.
Aquesta és la novena edició d'una iniciativa de l'Agència per la Innovació i el Coneixement del Baix Llobregat, Innovaix, que pretén així captar talent jove alhora que reivindica la feina que fan empreses i institucions. Escoltem Natàlia Mir, directora general d'Innovaix.
Deixar de banda aquesta taula més llisa, més acadèmica, no, de coneixements, i entrar realment a empreses, perquè amb el que portem d'una setmana i escaig, doncs he visitat moltíssimes empreses i és un 1% el que m'expliquen a la uni, no?
Aquesta ha estat una parada més d'una jornada on el jovent també coneixerà altres empreses com Siemens a Cornellà, amb qui precisament també treballa la cervesera pretenca.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'empresa Castellar Vidrio del grup Vidral ha anunciat que 2025 farà una inversió de més de 60 milions d'euros en un nou forn a la seva planta del Pla de la Bruguera de Castellar, cosa que millorarà les instal·lacions quant a la competitivitat per la capacitat de producció i també en referència a l'eficiència energètica. El fet de dependre menys del gas i tenir més electricitat, a més de disposar d'una planta de generació fotovoltaica, ha permès optar a una subvenció del projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica de descarbonització industrial del Ministeri d'Indústria i Turisme. Concretament, la planta de Castellar rebrà 6,30 milions d'euros destinats precisament a aquest nou forn.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Els efectes de fer un consum excessiu de les pantalles en la salut postural i la visió ja fa anys que són ben coneguts, un hàbit que sovint també s'acaba traduint en més casos de sedentarisme i sobrepès o obesitat infantil. En aquest sentit, la pediatra del Cap Turó de Can Mates, Jessica Ortiz, explica en una entrevista a Cugat Mèdia que les conseqüències d'un ús desmesurat van més enllà i tenen un impacte directe en la salut mental.
Trastorns relacionats amb mala qualitat del son o poques hores de son, trastorns relacionats amb un abús excessiu o fins i tot addiccions, agreujament de problemes de salut mental, com sobretot trastorns de conducta alimentària, autolesions, intents de suïcidi. No és que diguem que les pantalles ho causen, però realment no ajuden.
Malgrat que, segons Ortiz, és difícil trobar causalitat amb una evidència científica forta en aquest tipus d'exposicions, sí que hi ha diversos estudis que mostren que l'exposició repetida a determinats continguts perjudica la salut mental, sent les autolesions el principal problema. En aquest sentit, la pediatra explica el següent.
Els principals problemes on les pantalles són especialment negatives en el tema de les autolesions, perquè les xarxes fan un efecte de crida i d'imitació, mateix amb el tema del trastorn de conducta alimentària, perquè sabem que hi ha pàgines web on assessoren els nois i les noies per perdre pes d'una manera res saludable i que fomenten aquests trastorns de conducta alimentària.
Tot i que ja fa anys que va l'alça el consum de les pantalles, va començar a créixer considerablement arran de la pandèmia de la Covid-19.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellar, El Prat i Badalona.
Centenars de famílies d'arreu de Catalunya estan buscant per terra, mar i aire pràcticament una caixa de Concerta, el medicament per a tractar el TDAH. Els experts calculen que entre el 5 i el 7% dels nens pateixen aquest trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat, i el fet de no poder-se tractar pot comportar conseqüències greus també per a ells.
Exactament, és una realitat que preocupa a moltes famílies i ara parlarem amb Montse Pàmies, directora de Salut Mental Infanto-Juvenil a l'Hospital Parc Taulí, a Sabadell, per conèixer més en detall la situació. Bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com s'ha arribat fins aquí? A què es deu aquesta manca de medicaments?
Bé, nosaltres una notificació oficial no la tenim, però no és degut a una falta de producció, sinó sembla que és més degut a que els medicaments que en altres moments arribaven més aquí a tot l'estat espanyol, actualment s'estan distribuint i s'estan venent a la resta d'Europa. Sembla que no està ben regulada aquesta circulació de medicaments, diguéssim, i per tant doncs, el mercat no té tot el medicament pel tractament del TDA que tenim prescrit i que estàvem utilitzant fins ara.
Això pel que fa a les farmàcies, però als hospitals el mecanisme és el mateix, també accediu al mateix mercat i per tant no es trobeu amb el mateix problema?
És bàsicament el mateix mercat, el dels hospitals també, sí. Mm-hmm. El que passa que aquests medicaments, el TDA, no són uns medicaments que no són uns medicaments bàsicament hospitalaris, són sobretot medicaments de farmàcia, medicaments que els nens amb TDA no estan ingressats per aquest motiu. Normalment són medicaments que s'utilitzen en el dia a dia i que es venen a les oficines de farmàcia.
Mm-hmm. I per què hi ha tan poques alternatives quan ens referim a aquesta falta de medicaments, sobretot ens referim al Concerta, però no hi ha altres opcions a les que puguin accedir que siguin igual d'eficaces? No poden anar amb un altre medicament?
Sí, de fet, a veure, hi ha medicaments que són opcions semblants amb diferents dosis que el Concerta, per exemple, no? El mateix principi actiu amb una altra dosificació, amb una altra vida mitjana. És a dir, sí que hi ha alguns equivalents del Concerta amb altres medicaments. I de fet, aquestes indicacions d'equivalents de Concerta amb altres medicaments semblants, nosaltres les hem donat als pediatres de la zona i les hem donat als metges que utilitzen habitualment aquests medicaments. El que passa és que quan fas un medicament semblant, doncs en el Concerta doncs hi ha altres noms comercials, no? Per exemple, la Tenza, el Rubicrono, el Mitricina de Toros, també s'han acabat aquests. Mm-hmm. És a dir, que no és una cosa que competi només en el Concerta, sinó aquests que són equivalents, alguns 100% equivalents i altres molt semblants, també ha arribat un moment que també hi ha escassetat d'aquests altres.
I com es...
Perquè hi ha una distribució del mercat, no? És a dir, els que prenen Concerta doncs estan comprant altres noms comercials o altres medicaments semblants.
Per les persones que no estiguin familiaritzades amb aquest trastorn, amb el TDA, què suposa no poder tractar-lo?
Bé, una cosa que m'agradaria dir en els pares és que hi ha conseqüències de no poder tractar, que és que els nens tenen més problemes de conducta i més problemes d'aprenentatge, val? Però no són medicaments que interfereixin d'una manera clara amb la vida del nen. Val? És a dir, que hem d'aconseguir trobar aquests medicaments, cadascú del seu nivell. Nosaltres tenim moltes famílies que ens venen, doncs això, amb desesperació, dient que han recorregut totes les farmàcies, no de Sabadell, sinó de tot Catalunya, val? I que no n'hi ha enlloc. A Andorra, a Madrid, no n'hi ha, no? És a dir, tenen aquesta percepció i ens venen molt preocupats i molt angoixats, vale? Per part nostra, com a metges i també des del departament, hem fet arribar al Departament de Salut, en el Pla Director de Salut Mental, aquesta preocupació i aquestes queixes perquè ho elevin al Ministeri, no?, de Sanitat i pugui haver algun control per part de l'Estat espanyol. Vull dir que aquestes accions les hem de fer, perquè si nosaltres hem prescrit aquest medicament és important que el nen ho pugui prendre perquè estigui millor en el seu control de la conducta i en el control també de l'atenció i dels aprenentatges. Val? Uh-huh. Però si aquell dia no pren la medicació, no arriba un moment en què no té aquesta medicació, tindran aquelles conseqüències del nen abans de medicar-se. És a dir, un nen amb una dificultat per controlar la conducta, per controlar els impulsos, amb pitjor rendiment acadèmic i pitjor atenció en totes les àrees de la vida. I això és el que detectaran els pares, que torna a tenir uns símptomes que els tenia prèviament abans de començar el medicament. Però alguns pares ens ho pregunten, no? A nivell físic, li pot passar alguna cosa a nivell físic? En principi no. Vull dir que hem d'aconseguir-los per millorar, òbviament, la vida del nen. Però no és una qüestió de vida o mort en aquest medicament del TDA. Que em consta que hi ha dèficit d'altres medicaments que poden arribar a interferir més en la vida.
Clar, perquè aquest no és un fet aïllat, no? També hi ha altres patologies que es troben en la mateixa situació i potser en aquest cas és encara més greu i tot.
Sí, sí, hi ha altres trastorns, eh? Medicaments doncs, per l'asma, medicaments, algun tipus d'antibiòtics, és a dir, sí, sí, és cert. No és un fet exclusiu de la medicació del TDA, però, òbviament, com a psiquiatres infantils, és a nosaltres el que més ens preocupa, perquè tenim una població bastant, més o menys un 3% dels nens menors de 18 anys, 3-4%, tenen un diagnòstic de TDA, per tant estem parlant de bastant volum de població que en aquest moment està afectat per aquesta manca de medicaments.
Aquí a Altaulí, perquè ens en fem una idea, sí. Quants pacients heu tingut aquest any? O de mitjana, quants en teniu?
Nosaltres, habitualment, aquí el número de pacients que tenim global de tots els trastorns són uns 4.000 o 5.000 pacients, de 4.000 i 5.000 en funció de l'any. I més o menys, amb un diagnòstic de TDAH, 1.000-1.200.
O sigui, és un percentatge considerable el que sí. Aglutina aquest trastorn, que de fet...
Sí,
És això, és el trastorn de neurodesenvolupament més freqüent seguit de l'autisme.
Sí, és un trastorn molt freqüent que a vegades apareix sol o a vegades apareix associat a altres complicacions. Per exemple, un nen pot tenir TDA associat a problemes més d'aprenentatge com la dislèxia i altres nens TDA associat a autisme o TDA associat a ansietat. No? És a dir, que el TDA que és un trastorn de neurodesenvolupament que pot aparèixer sol o associat a altres. Llavors, les conseqüències de no medicar també seran molt diferents en un nen que té un TDA lleu o un TDA aïllat a un nen que té un TDA afegit a altres trastorns, en el qual normalment hi ha major gravetat i més complicacions tant de la conducta com dels aprenentatges.
I sobretot també de la salut mental, no? Aquí també se'n veu afectada.
Sí, de fet, els trastorns de neurodesenvolupament són uns trastorns de salut mental que poden tenir afegits doncs, ansietat o depressió, que són altres trastorns mentals.
Ara mateix, quan fa que s'arrossegui aquesta situació? Quan fa que les famílies estan doncs, això, tan preocupades perquè no troben medicaments?
Mireu, l'estiu passat va passar amb un medicament del TDA, que és el nom comercial és Intunip i Guanfacina, va passar l'any passat i després també amb un altre que es diu el Vance. El problema, diguéssim, és que el que ha passat ara és amb el medicament que està més prescrit. Penseu que quan tenim un diagnòstic de TDA, no tots els nens es mediquen més o menys un 65-70% dels nens amb TDA. Doncs d'aquests que es mediquen, vale? Un 75-80% ho fan amb metilfenidat, que és el principi actiu del Concerta. Vale? Per tant, per volum, ens ho hem trobat sobretot amb aquest medicament concret. I això és bàsicament des del setembre. Han empitjorat d'una manera clara setembre i octubre.
I per quant temps sembla que hagi de continuar així la situació?
I et dic que no tenim una resposta del Ministeri ni del Departament de Farmàcia del CatSalut, que ho hem elevat i ho estem treballant amb ells. Però, de moment, pot ser que no sigui una situació de resolució immediata. Jo crec que dependrà bastant de les accions que es puguin fer, però que van molt més enllà del que puguem fer nosaltres aquí al Taulí, que ho han de fer a nivell català i sobretot a nivell espanyol.
Evidentment. Sí. Per les famílies, què hi poden fer? Vull dir, les famílies que ara mateix es troben sense el medicament, com poden intentar alleugerir una mica els símptomes?
Clar, a veure, el TDA és un trastorn que es tracta a nivell farmacològic i també tots els pares, almenys els pares que diagnostiquem en el Taulí, tots fan un grup de pares en què aprenen algunes estratègies i algunes tècniques de conducta. ¿Vale? Per tant, és molt important el tractament farmacològic, però també és molt important que els pares no sapiguin, diguéssim, com donar indicacions, com ajuden al nen perquè aquesta conducta no s'agreugi, vale? La gran majoria de pares han fet grup de pares, de TDA, que en el nostre hospital i han après, aquestes estratègies de conducta, que és més complicat de fer quan el nen no està medicat, però que són importants, vale? També és important que pugui haver persones que els ajudin a nivell dels aprenentatges, que els ajudin a fer els deures, a organitzar-se, no? L'agenda, organitzar-se les tasques acadèmiques, vale? És a dir, al no tenir el tractament i no tenir l'atenció i el moviment corregits, aquestes altres intervencions psicològiques i acadèmiques són més imprescindibles que mai.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Montse, per haver-nos dedicat aquest temps i poder entendre una mica millor aquesta situació i tant de bo pugui desencallar aviat, no? Perquè tornin a venir els medicaments cap al nostre mercat.
Gràcies a vosaltres,
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Arribarem a 4:45 de la tarda. Temps ara, avui dilluns, per a la tertúlia esportiva dels dilluns. I anem a saludar molt ràpidament els nostres tertulians. Eduard Pomares, empresari i soci del Futbol Club Barcelona. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Carme. Molt bé, vosaltres?
Molt bé. Et sentim amb una certa dificultat. No és massa...
Millor ara?
Una mica millor, una mica.
Perfecte.
A veure si podem mantenir aquesta línia amb condicions. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda, Miqui. Miqui, no tenim el Miqui? Mare meva, que ens han deixat sols. A veure, el Raül tampoc no el tenim encara, no?
Sí que estic.
Ai, Raül...
Hola.
Hola. Què tal? Com estàs?
Bueno, doncs m'han expulsat també, no?, com els jugadors del Sabadell, però bueno.
Ostres.
No sé si estàs al cas, però ahir en el Sant Andreu Sabadell van expulsar 3 jugadors del Sabadell, així que per això he fet la broma entre cometes.
Ostres, no, nosaltres no t'hem tret ni una targeta, eh? O sigui que estàs impecable, de moment. Estàs impecable. Molt bé, doncs no sé, el Miqui d'aquí una estona el tindrem i l'afegirem a la tertúlia, però si voleu podem començar i comencem amb el futbol femení, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut derbi català, una mica descompensat, perquè, clar, estem parlant de l'actual campió de la Champions amb un equip que acaba d'accedir a la màxima categoria del futbol femení. Em refereixo a l'Espanyol. Feia molt de temps que no es veia un derbi i la veritat és que va ser una miqueta descafeinat, malgrat la primera part que es va veure. A mi m'agradaria preguntar-vos, no per aquest partit precisament, sinó per les sensacions que està donant aquest Barça en aquesta nova etapa, amb nou entrenador, amb algunes incorporacions noves. Ho dic perquè dona la sensació que hi ha alguna cosa que no acaba de rotllar del tot. Eduard.
Sí, jo estic completament d'acord. O sigui, a veure, per dir d'ahir, per mi no és significatiu, perquè hi ha equips a la primera divisió doncs, que no són competència del Barça, i menys l'Espanyol. Però sí que és veritat que amb el que portem de temporada hi ha molts partits ja que denoten una certa... no sé com dir-ho, o sigui, hi ha alguna cosa estranya, no? Ja des del primer partit que van guanyar el camp del Corunya per 0-3, però la primera part també estaven 0-0. Al camp del Sevilla van guanyar 0-1 i a la mitja part també estaven 0-0. Vam anar al descans al camp del Madrid amb 1-0, al camp del City amb 1-0, ahir amb l'Espanyol també 0-1. Clar, vull dir, a mi això que hi hagi un entrenador nou i això, no ho sé, se'm fa una mica estrany. Les jugadores són les mateixes, però jo per mi falta una que és bàsica, que és la Mariona. Sí. Clar, acostumar-se a jugar sense aquesta jugadora jo crec que ens costarà bastant.
Home, però una estarem d'acord en que sí, que era una peça important, però el canvi d'una única jugadora pot generar tanta incertesa, perquè és una mica, és un Barça una mica desconegut, no, Raül?
Sí.
A mi el problema, sobretot, ahir no vaig jugar el partit perquè estava al camp del Sant Andreu, però sí que vaig jugar el partit de la Champions, i a mi el Barça de la Champions em va semblar un equip que no creava perill, és a dir, que o tenia la pilota... Aitana, però que no va fer el seu millor partit, però si no tenia la pilota Aitana, crec que al Barça li costava fer mal. I això que ha dit el company, crec que estic totalment d'acord. És que ha perdut una de les jugadores més diferencials del món, que és Mariona, que a vegades no se la té en compte pels premis individuals, perquè està Alexia, està Aitana, però és que Mariona és una jugadora que t'entra per banda i et fa una quarta migcampista més. I a més que té gol, et canvia el ritme del joc amb una passada. Crec que és una jugadora que era molt important al Barça i que aquest any no té aquest perfil. I a més té el Barça la lesió o la incògnita de Salma Parayuelo, que no se sap res, que des dels Jocs Olímpics no ha jugat i no sap el motiu, i això que Pajora està en un nivell molt alt, però sobretot a nivell de joc crec que li falta. I a més, moltes vegades utilitzen quatre jugadores al mig del camp, que són Keira, Patri, Aitana i Alexia, i a mi aquestes quatre juntes no m'acaben de convèncer, sobretot perquè a mi Patri m'agrada més de pivot que no d'interior, perquè crec que de pivot és la seva funció, d'interior la veig una mica perduda, i a Aitana i Alexia juntes les veig, a mi m'agraden, sinó quan Alexia la tira a banda, a mi crec que perd bastant, perquè crec que Alexia després de la llarga lesió crec que ha perdut de velocitat. I després que durant aquest tram inicial de temporada no ha estat Irene Paredes, que Irene Paredes és la capitana i és una líder dintre del vestuari. Aleshores, sé que l'altre dia ahir va jugar i tal, però crec que el Barça ha de créixer i molt durant aquesta temporada.
Per tant, li hem de concedir encara un marge, Miqui, perquè acabi de girar rodó aquest Barça o què?
Sí, hola, què tal? Sí, la veritat és que sí. Jo crec que s'ha de donar encara una miqueta de temps, i és que, clar, venim d'un any força complicat, amb moltíssima càrrega, i després també hi ha una altra cosa que és el que parlem, no? Jo crec que moltes vegades també el fet de que no hi hagi aquesta competència a la Lliga Nacional, no sé si les jugadores... inconscientment, no? Baixant un pèl la intensitat, no? Això passaria en una lliga també, no? Com passava anys enrere a la Lliga Espanyola, no? Masculina, passava en alguns casos, no? Semblava que Barça i Madrid doncs anaven a guanyar els partits de carrer i això doncs inconscientment els equips doncs fins i tot els feia o reservar jugadors o passaven coses com aquestes, no? En aquest cas jo crec que el Barça està encara lluny del seu millor joc. El que sí que queda molt clar és que en el moment que aquest equip doncs, juga el 110% és pràcticament invencible. O sigui que, no sé, crec que és una situació que viurem moltes vegades aquesta temporada.
Mm-hmm. Els números són els que són i són incontestables, és a dir, de 6 partits que s'han jugat, ha guanyat els 6, té 32 gols a favor per 4 en contra... Vull dir, els números són els que són i no enganyen, però a nivell de sensacions sí que és veritat que veient aquests primers partits del Barça crea doncs certs dubtes, no? Com si, ostres, no acaba de girar del tot rodó. Però competència.
I amb això 6 de 6, o sigui, imagina't.
Sí, però és que a veure, competència, ara dèiem, en aquesta lliga domèstica, competència quina? El Real Madrid?
Sí, jo crec que és l'únic que pot donar alguna guerra.
Però igualment hi ha, molta diferència. És a dir, el Barça està dos o tres passes per davant de qualsevol equip. I jo crec que això és un punt negatiu per la Lliga, perquè és que al final, per vendre entrades, per tenir una promoció millor a nivell de venda de drets de televisió, clar, és a dir, la gent només vol veure el Barça. Aleshores,
sí, penseu...
crec que pot passar el que va passar amb l'handbol, que l'handbol, me'n recordo, correcte, que hi havia el Ciudad Real, que després el va comprar l'Atlético de Madrid, etc, que era Ciudad Real-Barça i tal, després amb el Granollers, que a vegades estava allà, però és que ara mateix és Barça. La notícia, quan surt al Telenotícies, és que el Barça ha empatat o el Barça ha perdut. Aleshores és quan dius, ostres, què ha passat aquí? Però és que si no, no li donem importància, i aleshores crec que estem en perill de que això passi. Aleshores crec que s'ha de fer a nivell federatiu a nivell govern, perquè crec que això ha d'entrar a la política, donar un pas endavant, sobretot en millorar estadis, millorar infraestructures, millorar contractes, perquè el nivell pugui avançar, perquè és que si no totes les jugadores aniran a Anglaterra, que és on cobren més.
Sí.
No, i a part, en els altres esports que està passant, i per exemple ha passat en esports com el waterpolo, o a la seva època doncs, també ha passat en el hockey, han passat en altres esports on un equip dominava, semblava que la resta doncs, estaven per darrere, i moltes vegades deien, però si pràcticament no hi haurà sorpresa, no? El fet de que no hi hagi sorpreses i que sempre passi el mateix també provoca... no sé si el cansament de la gent, però la gent desconnecta, no? A vegades, no sé, dona aquesta sensació que potser falta aquesta sorpresa, aquesta competència. I clar, en el cas del Barça, per exemple, no és que hagi fet una inversió, i quan parlem d'inversió no parlo de... sí que lògicament s'ha millorat molt el tema del sou de les jugadores, però dic, no ho ha fet a cop de talonari com per exemple ho han fet altres clubs per apropar-se, no? I aquest és el perill, que quan s'acaben els calés, els equips de futbol, què és el que faran? Retallaran el futbol femení, perquè això ha passat tota la vida. I aquí llavors, doncs, ara sí, hi ha un boom, es vol invertir, però després, o sigui, siguem sincers, en el moment que la cosa no rutlli, igual que ha passat amb el futbol sala, no? Era una època que tots els equips de primera volien tenir una secció de futbol sala, una altra de bàsquet, i al final pels clubs, moltes vegades el futbol femení és una despesa o una secció, no és més.
Va, doncs deixarem aquest marge a veure com evoluciona l'equip, perquè aquest any la final de la Champions, en apuntem una mica lluny, però la final de la Champions és a Portugal, a Lisboa?
24 de maig, sí. Lisboa.
Sí, sí. Lisboa. Estaria bé.
Jo t'he apuntat, però estic segur que no arribarem, també ho dic,
Ah, sí? Ho tens clar?
Ostres, optimisme,
Ho veig complicat.
El soci...
Complicat.
Digues.
No soc el soci emprenyat encara,
No?
Ja tindré motius.
Val.
Ho veure, encara no. Però jo crec que tenim molta competència, sobretot d'Anglaterra, Chelsea, Arsenal, City i el Bayern. I el Lyon, que jo crec que per mi ja està un pas per sota d'aquests, però jo el futbol anglès, amb la inversió que estan fent a nivell doncs de fitxatges i de suport i de televisió i de més, es posarà al capdavant.
Doncs està clar. Parlant de diners, parlant de valors, d'euros, Lamine Yamal ja és el jugador més valuós de la història del futbol espanyol, amb 17 anys. 17 anys. 150 milions d'euros, segons Transfermarkt, que
em sembla poc,
Sembla...
És que és una barbaritat, jugadors. És que és una barbaritat.
Sí, sí, mira, que fa setmanes que parlem de racionalitzar, I...
Clar, però no val que tu, Raül, que tens un sou més elevat, parlis d'aquests 150 milions d'euros, et sembli poc. I això no em sembla just.
Però, és a dir, crec que és el talent més gran que hi ha hagut al futbol espanyol, i no sé si a l'esport espanyol. És a dir, perquè jo me'n recordo que amb Ricky Rubio, amb 14 anys, que ja començava a donar parlars i tal, però és a dir, que amb 17 anys l'Eurocopa que ha fet, que si no ha sigut el millor jugador d'Espanya, ha sigut el segon, l'inici que està fent amb el Barça, que és pràcticament tot el perill del Barça passa per ell, és a dir, que té 17 anys, que l'any passat tenia 16, és una barbaritat, i ho està jugant tot, que suposo que això també ho parlarem, però crec que és un jugador al qual l'han de cuidar molt, l'han de mimar moltíssim, perquè el Barça té jugador per 15 anys.
Això té un perill. Té un perill molt gran perquè us en recordareu que hi ha hagut esportistes que han començat molt i molt joves, correcte, i als 29-30 anys han dit ja en tinc prou, o fins i tot abans.
Abans.
O sigui, abans dels 30.
Això sí no es fan molt bé pel
camí, eh? Digues, Eduard.
Això sí no es fan molt bé pel camí.
Correcte. Aquesta és una altra, també. Aquesta és una altra. Si no pateixen cap lesió o cap... cosa... És
que... Independentment de les lesions han de tenir el camp molt ben amoblat, doncs, per estar concentrats, saber què representen, saber on juguen, saber per qui juguen i de més. Vull dir, jo, sí, a mi m'agrada molt, però jo tampoc les tinc totes, eh? Vull dir, no ho sé, no sé quin assessorament té i ojalà ens duri molts anys al Barça, però ho deixo allà, no ho sé.
Ui, que veig una mica de Canguelo ja, eh?
No, jo veig molt optimista avui.
El Canguelo, nosaltres no, nosaltres anem a fer el mes de Lliga el mes de febrer. El mes de febrer serem campions de Lliga, això ho tinc claríssim.
El pal al Madrid ja trigava, eh? 18-43, o sigui, 16-43.
I això que l'he fotut amb l'Espanyol encara, eh? Que d'aquí m'espero la tertúlia del dia, la del dia 4 de novembre. Eh?
Et dones per convidat ja, no?
Home, espero que sí, perquè clar, és un Barça espanyol.
O sigui que m'estàs dient que només convidem a socis del Barça que estan emprenyats amb els seus rivals més històrics?
No, l'Espanyol no és rival, eh?
Ah, no?
No és rival, eh? Ho va ser quan estava a Barcelona, però és que ara és a Cornellà. Aleshores, clar, des de Cornellà...
Ostres. Em recordes el Piqué, ara?
No, home, ens hem assabentat del sou del Raül i de que vindrà convidat el dia de la prèvia. O sigui, jo és el que em quedo avui a la tertúlia.
No, però, a veure, jo soc soci del Barça i començo a veure totes aquestes informacions que... Ostres, és veritat que Lamin té 17 anys i com no tingui els peus a la terra... Això és un polvorí.
Pot ser
un polvorí i clar, imagina't que vingui algú amb la maleta carregada dels milions que calen per dir-li a aquest jove i al seu representant i a la seva família això per vosaltres. Clar, clar, és que l'Eduard parlava de valors, de saber on està i tot això, i clar, però això ho diu una persona que que té molt clar que és del Barça, però els jugadors s'hi dediquen a això.
Clar.
I la seva carrera acaba de començar.
Sí, la gent que tinguis al voltant, representants, amics, gent que t'acaba assessorant. Clar, al final, moltes vegades ho comentem, que els jugadors joves al final no deixen de ser una peça de mercat. Tal com està el futbol, eh?
Penseu que aquesta informació apuntava que entre els que han millorat bastant el seu valor hi ha el cas del Fermín. El Fermín ha passat dels 20 milions als 50. El Marc Casado de 12 milions i mig als 15. Que em semblen...
Però em sembla molt poc, eh?
Sí, sembla poc.
Sí, també pocs.
El Rafinha dels 10 fins als 60 milions.
Bueno, és que el començament de temporada del Rafinha és espectacular.
Ja, però jo estic segura que molts socis l'haguessin venut al final de temporada passada.
Jo primer m'ho llecet. I ara em trec el barret.
Veus?
Però mira, s'ha de deixar... Més calés.
Clar.
Sí.
I tenim el Pau Cubarsí, que ha passat dels 30 als 40 milions. O sigui, no em digueu que estem parlant d'un Barça que d'aquí uns anys i ens queda Gavi, ens queda Pedri, ens queda tota una colla de jugadors que poden fer un dels millors Barças de la història. Si es pogués mantenir tot
si
aquest grup,
mantenir,
no?
Si es pot mantenir. A mi el que em fa por, entre altres coses, és el representant que té. Clar, el Mendes ja sabem tots de quin pel calça. Aleshores, jo considero que és un tio que el fotrà al mercat en quan pugui. I el Barça no podrà arribar a les condicions que li puguin oferir altres. Quan passarà això? No ho sé. però jo és el que veig a mig termini, eh? Ja no ni a llarg plaç.
No, jo crec que tot això dependrà també de com vagi el Barça. Si el Barça va bé i les coses estan més o menys tranquil·les, doncs, i el jugador doncs continua jugant, però tu imagina que ara, pel que sigui, doncs el Barça no va bé, o l'economia comença a anar massa bé i comença a fer fitxatges, i això ha arribat a passar, no? Jugadors que semblaven...
Això d'anar massa bé és complicat, la situació actual, crec. Suposo que ja parlarem després de la tornada al Camp Nou, però...
Sí, no, jo he dit massa bé, no he dit bé. O sigui, ja poso el matís abans,
Perquè encara no s'ha fet oficial l'acord amb Nike, i estem des de juny, maig, que estaven dient, ja es farà oficial, i encara no s'ha fet, així que de moment tenen un problema.
I la prova és que estem maquillant el resultat, perquè sembla ser que van donar 11 milions de benefici, però d'una altra banda hi havia unes pèrdues de 92 perquè no s'havia comptabilitzat un pagament que havien de fer d'un
bàsquet
de proveïdor.
I el bàsquet, no sé si vau veure un gràfic, que no me'n recordo el periodista que ho va posar, que aquest any era el que menys dèficit havien portat, però que era una barbaritat, era com menys 10 o menys 11 milions, però és que la temporada passada i l'anterior havien tingut com un menys 50. Que és una barbaritat, és a dir, clar, perquè l'havien d'estar pagant el sou de Mirotic, Higgins, etc, i que no estaven jugant al Barça. Aleshores, crec que amb moltes raons s'han de millorar moltes coses.
I aquesta gent aprovava mates, eh?
Sí, sí. Home, un d'ells que ja no està al Barça, va dir en una entrevista que el seu model s'estudiaria a Harvard, imagina't.
El que tu dius d'això dels sous que s'estan pagant dels jugadors, el Barça de futbol encara està pagant.
A Messi, sí, sí.
Busquets i Alba, eh?
Per flipar. Quan fa que Messi no juga al Barça? 4 anys?
Cuidado, eh? Cuidado.
No, i si comença a treure carpetes li deuen calés a Monique.
Vull dir que no ho sabem. A veure quan presentin aquesta assemblea extraordinària, a veure quins números presenten i què ens aclareixen. Però ho veig complicat.
Vinga, avui aprofitem que tenim a l'Eduard per parlar del trasllat al Camp Nou.
Ui.
Que no sé... A veure, hi ha data o no hi ha data? Perquè es deia, abans de finals d'any, o com vulgueu, mira, el que ho ha de tenir més clau, el que té més pressa, em sembla que és l'Eduard, no?
Mira, jo ho tinc claríssim, perquè a més el dia 25 d'aquest mes ja que entra el passe del Camp Nou, perquè tinc la prioritat d'haver estat soci abonat a l'Estadi Olímpic aquests 2 anys, per tant jo no haig de fer ni inscripció prèvia, ni sortejos, ni res. Jo tinc la plaça garantida com els altres 22.500 socis que hem anat a l'estadi aquest any. Vull dir, ara, quan s'anirà? Es parla del 2 de febrer. Però realment no ho sé, mentrestant anirem tirant de Montjuïc.
El 2 de febrer vols dir?
O del 25.
Perdó?
Que clar, també s'ha de matitzar l'any, no? Perquè depèn de qui parlis, no?
No, a veure, jo t'ho dic a nivell de quotes de soci, vull dir... Nosaltres hem pagat de l'estadi olímpic, per l'estadi olímpic, duri fins al desembre o duri fins quan duri, 186 euros d'un gol nord. I ara, la mateixa localitat al Camp Nou són 275. Amb això, el Barça t'està cobrant 400... Tu per 480 euros la temporada estàs dividint entre l'estadi olímpic i el nou Camp Nou, amb les condicions que estigui, m'és igual. Hòstia, però si és un regal, com aquell que diu, si 4, no arriba a 500 euros veure el Barça, sabeu què val una entrada per veure el Barça-Bayern de la setmana que ve a l'estadi olímpic? Una localitat de gol nord segona graderia, a sota el pavater, 249 euros.
Mig carnet.
I una tribuna són 499 euros.
I amb això pagues l'abonament.
Perdona, jo el passe de l'Estadi Olímpic, que m'ha costat 186 euros, si haig de pagar una entrada al Valle, que són 249, estic pagant 60 euros menys, i vaig sota la temporada.
Que si teniu algun problema, que podeu jugar un partit a la Nova Creu Alta i un altre a l'Estadi Olímpic i anem canviant, fins que arribeu a... O sigui, no hi ha cap problema, eh?
Depèn que pagueu, eh? El Barça per tiqueting, la temporada passada, va ingressar 126 milions d'euros, eh?
És a dir,
és 126 milions de venda d'entrades, eh?
És un negoci fet perquè els estrangers paguin.
És que el Barça li va de conya que no anem al Camp Nou, perquè el Camp Nou posen a la venda 5.000 entrades, ni que les fotin a 1.000 euros, hòstia, recauden menys d'aquest any. L'any passat, el Barça-Madrid del mes d'octubre de l'any passat van recaudar 7.600.000, i el dia del PSG del 17 d'abril en van recaudar 6 de milions.
Que faríem... Jo vendria entrades al pebeter.
Què faríem, Mic, i jo amb els nostres clubs aquests diners, eh?
Mare meva, pues ja et dic, o sigui, posaríem graderies fins i tot al pebeter de l'estadi
sí,
olímpic.
Sí, bueno, algun tio ja per allà, penjant, no et penses tu, que algun dia caurà el cotó.
I una altra qüestió, i amb això tancarem el tema del retorn al Camp Nou. Jo recordo una tertúlia ja fa temps que l'Eduard hi va participar, també per parlar d'aquestes qüestions, que tu pronosticaves, Eduard, o me'l pensaves, que els preus en el retorn al Camp Nou, bueno, que el club aprofitaria per pujar-los allò i posar uns preus una miqueta...
Ho segueixo pensant per la temporada 25-26, perquè, clar, a veure, jo la meva localitat del Camp Nou és tribuna, però com que tinc vol a l'Estadi Olímpic i encara és un passi temporal per zona, jo puc triar la zona del nou Camp Nou. Però jo quan torni a la temporada que hi ha acabat el Camp Nou, a mi em correspon tribuna. Jo del Camp Nou vaig marxar pagant una tribuna de 1.200 euros. I ara pel que resta de temporada, la mateixa localitat estan parlant de 655. Si fem aquesta proporció, és molt fàcil determinar que com a mínim hem fet uns càlculs de 1.300 euros. Jo crec que quan estigui acabat serà superior. Per tant, no seran mai els 1.200 que jo vaig marxar ara fa una temporada i mitja. Per tant, crec que sí, que s'incrementaran els preus.
Això és com Transfermarkt, van pujant els preus.
Jo crec primer que el Camp Nou, jo crec que fins al març-abril no estarà, és a dir, perquè les imatges que van sortir l'altre dia amb la batalla que va haver-hi entre els treballadors, el camp estava bastant encara, sí. Hi ha molta feina per fer, i després jo crec que també, com diu l'Eduard, jo crec que l'any que ve serà, o si no l'any que ve, el següent serà quan la porta faci les polítiques per pujar els preus. I
quan fotran la galeta del segle,
sí,
ja, no?
Sí, però perquè estan veient que aquest negoci de tenir un 50% de socis equival a 50% de venda d'entrades. Qui paga aquests preus? Qui paga 150 o 200 euros? Paguen els estrangers, perquè els d'aquí no paguen aquests diners. Aleshores, guanyen més diners i tenen més ingressos.
Llavors sí que veurem el soci emprenyat, ja veuràs.
Bueno, ja en parlarem.
Ja en parlarem. Vinga, ens queden un parell de minutets i parlem de comiats, el d'Iniesta i el de Nadal. Iniesta ho deixa als 40 anys, Nadal als 38.
Ens fem grans,
Ens fem grans tots, inevitable.
Va ser una setmana molt dura, és a dir, ostres, Rafa és el millor esportista espanyol de la història i Iniesta va ser el que ens va portar a un Mundial, és a dir, a més que és un dels millors jugadors que han vist als meus ulls a nivell de qualitat, la seva croqueta crec que és una marca personalitzada a tot el món. El d'Iniesta i el de Rafa crec que eren comiats que s'esperaven, possiblement el de Rafa jo esperava que fos l'any que ve acomiadant-se a Roland Garros, però crec que el seu cos ja no pot més, i el d'Iniesta, bueno, és a dir, estava allà per Emirats Àrabs, aleshores crec que des de que se'n va anar, jo crec que del Barça dintre del CACAP, crec que estava ja retirat, però joder, durant una setmana aquestes dues llegendes s'hagin retirat, crec que és una mala notícia d'entre CACAP pels esportistes espanyols.
Miqui, vinga, molt ràpid.
Marxen dos referents i ara la qüestió és trobar dos com ells, no tan sols com a esportistes, sinó com a persones.
Com a persones, totalment. Totalment.
Mm. Mira, ma mare era fan de Rafa Nadal i ara ja té substitut, o sigui que...
Carlitos.
Sí, senyor, i tant.
Que vagi al Godó, és a dir, que li encantarà i fliparà, perquè és una barbaritat veure la cara jugant.
Sí, li encanta, i això que li encantava Nadal, però ja té substitut. Eduard, vinga, que tanques. Iniesta i Nadal.
Bueno, jo em quedo amb Iniesta. De Nadal no ho pitaré. Jo
no sé per què. Perquè és del Madrid, no Rafa Nadal. Ja
perquè
sabia
és del Madrid,
jo.
Correcte.
Ja sabia jo.
I a més, promoció aquí, cosa que no em compraria mai, però bueno. Jo em quedo amb Iniesta i amb el gol de Stamford Bridge.
Molt bé, molt bé, molt bé. El veieu entrenant al Barça alguna vegada? O no?
Rafa Nadal.
Espero i desitjo que no, perquè si no serà com un Xavi. I aleshores Iniesta no es mereix això.
No, correcte.
Ja.
Com doncs mira, transmet aquesta sang...
Posem un cartellet no a la banqueta dels ídols que ha tingut el Barça en la seva història. Senyors, moltíssimes gràcies, que acabeu de passar una molt bona setmana. Que vagi molt bé.
Bona setmana a tots i totes.
Adéu-siau.
Adéu.